de les 7. Quedeu ara amb la ruta d'Orfeu. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon vespre, ens se demana la ruta d'Orfeu. Una rosa és una rosa, encara que sigui d'argent. Sí, mos hem aturat com a de cop, però vaja, això era un fragment del Cavaller de la Rosa. Amics, bon vespre i benvinguts a una nova ruta d'Orfeu, la número 216, que hem encetat amb aquesta ària d'estenor italià de l'òpera El Cavaller de la Rosa, de Richard Strauss. I és que dijous que ve, l'Orquestra Simfònica, en els seus concerts habituals, en el seu concert d'abonament, interpretarà una suite de fragments agafats d'aquesta òpera importantíssima del segle XX, una de les òperes, un dels títols importants de la història de l'òpera, naturalment, i també, naturalment, també del segle XX. Era Nicolai Gedda cantant aquests 2 minuts del paper del tenor italià, que és un paper molt curt i que necessita tenir una bona veu la persona que el canta, però ja dic que és un rol molt curt que apareix en el primer acte entre altres figurants, no? I fa aquesta ària meravellosa creada per Richard Strauss. Han començat dient que una rosa és una rosa tot i que sigui d'argent, i és que n'Aranza Zumiró, aquí ja saluda, bon vespre, Aranza Zumiró.
Hola, bon vespre.
M'ho recordava que una rosa és una rosa, és una frase de...
És un vers de Gertrude Stein.
Gertrude Stein, l'altre dia l'hem ampliat una mica. Una dona resident en el terreny, no, molt ben dit.
Sí, per això dic, demanava jo, i aquest argent l'ha afegit de Gertrude Stein.
No, l'hem afegit naltros.
En Richard Strauss.
Per parlar del Cavaller de la Rosa, aquesta òpera de Richard Strauss. Joan Roque, bon vespre també.
Bon vespre.
És que avui tindrem dues seccions. Per una banda, n'Aranza Zumiró mos aportarà la música feta de i per les Illes Balears, i en Joan Roque mos acostarà a on?
Bueno, anem al Japó.
En el Japó?
I si parlant d'òpera i parlant del Japó, hi ha més opcions, però tothom pensa en una. Una pregunta. Es diu que tu decides que és per fer un Ouija i entrevistar en Richard Strauss. No te n'oblides de fer-li la pregunta següent. Què pretenia amb aquesta àrea? Era una caricatura, un homenatge o una paròdia?
Jo crec que un homenatge, perquè és tan guapa.
Sí.
Si l'hagués volgut de ridiculitzar, que en no. Tenia...
No. Ara... Ridiculitzar no, però tu pots fer una caricatura que sigui un homenatge.
Sí, però jo crec que aquí aquesta àrea és bellíssima.
Sí. Perquè Richard Strauss sense voler fer coses bellíssimes. Però no sé jo si se'n volia un poc enriure d'un tipus d'òpera.
No, això que fer un homenatge a Mozart en general.
I Mozart, sí.
Tot el que varia és un homenatge a Mozart.
Però l'òpera italiana...
Sí, cultura... No ho havia pensat mai.
Des de nou, no sé...
Ficar una caricatura de... Sí, perquè fins i tot ell posa valsos una mica anacrònics, perquè l'òpera està ambientada abans de l'explosió dels vals Viena.
Més que anacrònic, deconstruït. Jo crec que deconstrueix un vals.
Sí, però em refereix que l'ambientació de l'òpera, la situació de l'òpera, és a principi des de nou, quan realment encara els vals, no l'explosió dels vals Viena no havia vengut, i ahir fica molt de valsos vienesos, deconstruïts, que dius tu, passat pel seu sedàs i del segle XX. Recordem, dijous qui ve a la Sinfònica fa un programa, primera part, concert de violí de Korngold, interessantíssim concert, interessantíssim personatge, i segona part, la suite del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss. Com sempre, la producció del programa l'ha fet Ana Maria Moreno, i en el control tècnic tenim avui Lluís Fortes. A vos parla Pere Estalric, en nom de tot l'equip d'aquesta ruta musical. I abans de començar amb la música feta i per les Balears, tancarem una altra vegada amb més Strauss. Si hem encetat amb aquesta ària d'estenor italià, que era Nicolai Gedda qui la cantava, acabarem amb el final d'aquesta òpera, que té un duos d'amor, pintures dels més grans de la història de la música. Final del Cavaller de la Rosa, Richard Strauss, amb un enregistrament que va dirigir Herbert von Karajan, amb Elisabeth Schwarzkopf en el paper de la Mariscala, Christa Ludwig en el paper de paper travestit, perquè és una dona que fa el paper d'Octavian, s'enamorat, i Teresa Stick Randall en el paper de Sophie. Final del Cavaller de la Rosa.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dimarts a les 9...
Jo te vaig citar els horòscops, me vas dir que tu no hi creies, no voldria tornar a caure en aquest parany, en d'en Pa Moliner, però jo te vaig dir que com a bon cranc tinc un sí de sentit.
No!
M'agradaria no tenir-lo. I quan la gent riu, quan la gent plora, la gent intenta ocultar-me qualque cosa, són com Spiderman, tinc un sentit aràcnic que se me desperta i tot d'una ho descobres.
Però llavors deus tenir amics i amigues que et deuen estimar moltíssim.
No ho dubtis.
Oi?
És que som,
sí?
És que som adorable.
T'ho dic amb tota la meva sinceritat, m'ho sembla.
Encara que ve plorant.
Albercocs i cireres.
Aquesta
lloa.
Saps què?
Ai,
Xisco Nadal.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, ja ha estat a fer-nos i aprendre-ne molt abans de començar i aprendre-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no? Que és digital inclús.
I trotges a ràdio és molt terapèutic.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. IB3 Ràdio. Es patrimoni, la ruta d'Orfeu, Pere Estalric.
Pere Estalric i Aranzazu Miró. Bon vespre de nou.
Bon vespre.
Aranzazu, què mos has preparat per avui?
Estem de Narbona, perquè hem tingut ja aquesta primera setmana per poder-la veure. Tenim una exposició importantíssima a Palma, Ressò, Art Sonor i Música Experimental a Mallorca. I per mi és un gaudi tan gran que estigui tot, que se pugui mostrar, que puguem anar-hi i escoltar-ho, que realment sortirem sorpresos amb un gaudi de tot el que s'ha fet a Mallorca, perquè vol mostrar el que s'ha fet a Mallorca amb art sonor i música experimental, i l'estat de la qüestió. Impossible fer-li un tast per dir hem entrat a l'exposició. Impossible el manco amb una jornada.
És en el Palau Solleric.
Palau Casal Solleric de Palma, Solleric, sí. Planta Noble, des d'ara mateix fins dia 26 de juny. Aneu en temps. L'escolta s'ho mereix. Comissari d'aquesta exposició. És un projecte que neix a partir de la crida de projectes de creació i recerca de l'any 2020 del Casal Solleric, que el va guanyar Jordi Alomà. En aquell mateix moment va ser quan el nomenaren director del Museu de la Música de Barcelona, que déu-n'hi-do quin any de feina té. Però n'estem sortint guanyant.
Grandiós, en Jordi, és un grandíssim.
D'aquesta investigació guardonada ha sorgit aquesta exposició que vol ser un recull, ja ho diu el títol, de tot allò que va passar i de l'estat de la qüestió. No podrem fer més que una mica. Anem a la vetllada de l'inauguració. Neus Estarelles va fer un concert itinerant. John Cage, piano preparat, piano de jugueta i molta expectació. Sales atiborrades. Sentim una mostra de què va ser allò.
De dir que això és un enregistrament fet per l'equip tècnic d'aquesta casa, directament en el que és el Solleric.
I Betres va fer un gran enregistrament d'aquell concert que ara en calma, passades festes, trascarem i...
Si... Tendrem ocasió de tornar-ne a parlar.
Efectivament, m'agradaria tornar-ne a parlar i seguir fent un recorregut, perquè avui farem una petita mostra, un
si
petit
és a, tast. Si és a Mallorca, en aquell moment que fèiem el programa, poden convidar a Neus Estarelles,
efectivament.
Una grandíssima jove pianista falanitxera.
Una gran música...
Sí, sí, de més molt, molt ficada dins la música contemporània, és una persona molt interessant.
Avui mos centrem en la Fundació Oca.
El que passa és que no viu habitualment
diu,
aquí,
clar.
Perquè dona classes a diferents indrets d'Alemanya i ve a Mallorca quan ve.
I no, aquesta setmana passada l'han tinguda perquè la fi varen fer sonata de Torrendell a Can Balaguer, que s'havia pospost, i l'han tinguda la presentació d'aquesta exposició i han seguit xerrant d'ella. Perquè l'eix vertebrador d'aquesta exposició és John Cage, un músic capdavanter que va revolucionar l'escolta. Va néixer en 1912 i va morir el 1992. Només en 17 anys va fer un gran viatge a Europa i va romandre a Mallorca, especialment a Deà, 1930. I d'aquí parteix aquest eix vertebrador de l'exposició. En Jordi Alomà, comissari, ho explica dient que a les seves memòries John Cage diu que en aquell moment d'estada a Mallorca va ser quan va decidir el futur de la seva vida i de la seva creació. I, de fet, diuen que va compondre les seves primeres obres trescant. Tothom està trescant per arxius de DEA. Per
Sonia,
perquè s'hauria de trobar aquella primera peça. I a partir de John Cage, que té molt que dir i que va tenir altres relacions amb Mallorca, s'ha vertebrat aquell recorregut per l'exposició. Tal volta, un altre dia feim més aquell recorregut. Avui farem aquesta primera mostra. Quasi co-comissari d'aquesta exposició, Xavier Carbonell. A qui se li dedica In Memoriam, perquè mentre s'estava programant aquesta exposició va morir. Una peça d'ell també va tocar en Neus Esterelles. En aquest cas, hem triat per escoltar una peça de Xavier Carbonell tocada al piano per Maria Victòria Lasalle, dels 7 homenatges, l'homenatge a les molses, com es diu? Homenatge a les molses de les obagues de l'Eixida. Però farem també un tast de què va aquesta exposició.
Xavier Carbonell, aquest homenatge a les molses de les obagues de l'Eixida. Maria Victòria Lasalle tocant el piano.
Efectivament. Gran Xavier Carbonell, en trobarem moltes de peces, perquè en aquesta exposició hi ha com a 160 enregistraments que se poden escoltar en directe, se poden escoltar en cascos triant-ho a partir de MP3. Realment és un recorregut en moltes de coses. Jo no puc, ni per semblança, fer-m'hi prop per tot el que acull aquesta exposició. Realment magnífica, interessant en els distints punts de mirada. Aprofundament complet per qui vulgui aturar-se a totes les propostes musicals, que són prop de 160. Un passeig plaent per a qui vulgui dedicar menys temps, però que també s'endurà una visió calidoscòpica i especialment sorprenent de que Mallorca no era i tampoc no és ara un desert en quant a creació i experimentació sonora, ja sigui pròpiament musical o d'art sonor, que de tot hi trobarem. Peces estupendes com la que ocupa la gran sala inicial, composta d'un caramull d'altaveus que és molt visual i també auditiva. Poesies sonores com les de Jaume Pons a l'Horda, caixes i capses de música i molt més a aquella sala intimista vermella. Una troballa prou intimista, el gran Ramon Codina, i bastant més, electrònica, electroacústica. trobarem una altra sala molt visual, amb un gran piano, peça visual auditiva, i on es projecta l'enregistrament de la performance Fluxus que va fer Wolf Bostels a la Fundació Miró Mallorca, encimades, pianos, aserradores i altres objectes i personatges conformaren aquell happening Sarajevo 3 Fluxus Pianos. Corria l'any 1994 i la Fundació Miró, dirigida per Pablo Rico, era el cau de grans experiències d'avantguarda. Aquí, Neus Estarelles ens va proposar aquest enregistrament, aquesta interpretació de música d'en Xavier Carbonell, perquè passa una interpretació itinerant...
Ell piano, anava canviant de llocs.
Sí, anava cap de llocs piano. I de pianos, n'hi havia de llogueta, molt interessant. Les següents sales, la part central de la mostra, es dediquen a la Fundació Àrea de Creació Acústica. Aquí ens aturam per avui. Hi ha massa per contar només del que va significar la Fundació Àrea de Creació Acústica d'Antoni Caimari. A ell, com a compositor, se li dedica una sala. Una altra, la més acollidora per a romandre i escolta en la fosca, asseguts als sofàs, és per producció electroacústica. Però abans voldria haver anat al record de tantes fites musicals d'ACA i els seus encontres de compositors, on poguérem escoltar però també les paraules de compositors consagrats, tant d'aquí com de fora, juntament amb la nova veu d'aquells joves sants que ara ja tenen una llarga trajectòria. Una fita inqüestionable a l'experimentació sonora de l'illa de Mallorca fou el concert de campanes que es va fer a la ciutat de Palma l'any 1989. Fa anys, ja era el de ser en contra de compositors. Llorenç Barber va fer sonar a la ciutat de Mallorca un tast de l'assaig general que es va gravar, enregistrat de més amunt de cort, de la Seu, on se sentia tot allò que va significar fer sonar en campanes.
Jo record perfectament d'aquesta hora baixa nit.
I doncs s'ha recuperat per ara aquest enregistrament de l'assaig general. Llorenç Barber dirigia la Seu per Palma. Xerrissen músics que ara músics d'aquell moment, va ser una vivència perquè ho saben i per qui participaren. Bàrbara Duran, bé, en Joan Serres, que te conten emocionats, que va suposar jo, mostren fotografies. Escolta'm un poc d'aquestes campanes.
Llorenç Barber, concert de campanes
in altum.
In altum. sap com a greu ara...
aturar-lo. Bueno,
una gravació en directe, naturalment.
Efectivament.
També.
I de més amunt de les campanes, la sensació de la gent era molt, molt diferent, anar pel carrer,
esquerre, ja
perquè justament és cap a baix. O sigui, això és un experiment que s'ha de fer. Però anem-hi, el casal Sollerich, Mozart, amb una butaca i l'escoltam sencer.
Fantàstic.
I veiem fotos, i la partitura també està exposada. Realment, el muntatge d'aquesta exposició és molt visual, molt audible, pots fer una visita ràpida, la pots fer molt lent, l'hauries de fer sossegada. Aquesta sala on mos han quedat avui és la sala dedicada a la Fundació ACA, és molt documental. Tens una butaca on tens tots els programes d'allò que jo nit xerrava abans de nit, trascava a casa meva, que també tenc el meu grapat d'aquells programes. S'han conservat perfectament bé, tenen curolles i lletgeixes, hi ha molt de material molt interessant, com la visió d'aquella Fundació ACA i d'aquell Toni Caimari, realment ha fet una petjada importantíssima. En aquella sala de la Fundació ACA, dins moltes més mostres que ens ofereix, Mozaima, una butaqueta, són petites, agafam uns auriculars, un MP3, i li donam a una composició d'un dels compositors que va passejar el dia de la inauguració per allà, que era en Bartomeu Artigas. Hem triat, està penjada a l'exposició, fragments per a guitarra. La toca també hi passejava el dia de la inauguració, Josep Esbert.
I la sentim, Bartomeu Artigas, fragments. Eren aquests fragments, un fragment de fragments.
Un fragment de
fragments. Pep Esbert i Tomé Bertí, que tots dos han passat per aquest programa.
Efectivament. I passejaven. Bueno, va ser una fita d'encontre. I ara permeteu-me que faci passes enrere. Hi ha una sala espectacular en aquesta exposició, a les fosques, amb un sofà al centre, una paret amb la partitura d'allò més visual d'una de les obres que se'ns proposen en audició, i a la paret del front una tauleta amb un ordinador on poder triar quina peça vols escoltar, que sonarà ambient. Tot electroacústica. Joan Serra, Xavier Llelabert i Víctor Moragues. M'agradaria escoltar variacions contínues de la que tenim exhibida a la partitura. Un fragment, també, del començament.
Joan Serra.
Joan Serra.
Variacions contínues.
Aquesta partitura, curiosament, Variacions Contínues, està pensada per fer un recorregut a una exposició d'escultures que es va exhibir al cicle Ressò, que va fer ACA a la Fundació Miró Mallorca el 1995. En Joan Serra, quan ens hi trobàrem a l'exposició, em va recordar que jo havia fet una crítica d'allò, i l'home va dir, Déu meu, que vaig dir jo en aquell moment que deia allò d'electrònica. Diu, no, molt bé. I al final d'aquest comentari meu, que em va passar a ell, dic, en paraules de Xavier Carbonell, la música electrònica passarà de ser un gènere pioner en la creació a ser allò imprescindible per a modelar la relació entre creador i públic. No sé si els anys li han passat també a la música electrònica, electroacústica, com mos preludiava en Xavier Carbonell.
Bueno, dic que en Xavier Gelabert, per exemple, l'està utilitzant moltíssim.
Efectivament.
Sí, l'altre dia la Sinfònica va estrenar peces i n'hi havia una miqueta de... No, sense abusar-ne, però hi havia una mica d'electrònica.
Electrònica se'n treballa, però no sé si l'espectador encara està prou preparat per a rebre-la d'aquella manera millor. Feim un tast de Xavier Gelabert, que té aquí en aquesta saleta uns haikus a partir dels haikus d'en Jack Kerouac, que és aquest escriptor... Generació Beat, prosa espontània, uns haikus, en teoria, molt improvisats, que són unes petjadetes molt interessants, molt intimistes, i la peça d'en Xavier Gelabert també és molt intimista.
I de haikus a Jack Kerouac,
el número 3.
Número 3, Xavier Carbonell.
Xavier Gelabert.
Xavier Gelabert, perdó. Música molt tènua, Xavier Gelabert.
Difícil d'interpretar
per ràdio.
Ràdio.
Sí, però vaja...
Anau-hi a la sala perquè realment això val. Per tant, jo crec que aquest tast d'aquesta part d'exposició la podem, sense sortir d'aquesta sala, tornant a Joan Serra, en gràfic sonor, ones, perquè també gaudirem d'aquell pas que és entre el que... podríem pensar que és música i el que podríem pensar que és art sonor, que n'hauríem de seguir xerrant un altre dia.
I de tancar amb aquest repàs, perquè has dit que tornaràs insistint.
Sí, a mi m'agradaria molt.
Interessantíssim. Aquesta exposició, que torna a repetir les dades, ja està oberta en el Casal Solleric i fins a finals de juny.
Fins 26 de juny.
No deixeu d'anar-hi i d'escoltar, mirar i tot. I mos feim una idea de lo que és la música contemporània a les Illes Balears.
Sí, efectivament.
I de tancar amb aquesta part en gràfic sonor ones de Joan Serra.
Ivetres Ràdio. La ruta d'Orfeu. Pere Estelric.
El moment més comentat d'aquesta edició dels Òscar l'han protagonitzat Will Smith i Chris Rock.
Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Cambió mi mood y la lié parda en los Oscars de Hollywood.
Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
A l'oeste de la sala bebía y reía aplaudiendo los chistes desde mi fila. Seguía el acto sin cansarme demasiado, pasando de quien ganaba al mejor decorado.
L'Oasi. El racó d'humor i sàtira d'IV3 Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
A IB3 Ràdio, la ruta d'Orfeu.
Joan Roca, bon vespre de nou.
Bon vespre, com estem?
Has estat expectant mentre et sonaven aquestes músiques contemporànies?
Expectant, efectivament. Ah, sí.
Perquè el que tu mos dus és segle XX?
Segle XX, ja sé.
Però no podríem dir que sigui música contemporània.
No, no, no. Això és un poquet estrànsit. És una de les òperes més conegudes de repertori puccinià, evidentment. Se va estrenar a l'Escala de Milà un dia de febrer de 1904 i és Madame Butterfly. A mi m'agrada molt.
A mi també. A mi
també. És una òpera que no permet massa alegries en els directors d'escena, perquè en directors artístics, perquè no, escolta, les cartes estan molt marcades. No és com altres que poden fer coses rares, aquesta no. Jo no mai cap producció estranya.
La podries passar a Vietnam, o del millor. De fet, hi ha una òpera rock, sí, una, sí, musical, sí, sí, de Lloyd Webber, que
passar,
és Mi Saigon.
A Vietnam, sí, efectivament. Però vaja, no és una de les òperes que més dirigaries permeten en els directors artístics. Mira, començam amb un fragment, res, uns segons, per dir una cosa que crec que és interessant. És curtíssim, aquest preludi orquestral, que és, no és una obertura, és una introducció. Ara comencen ja les paraules de Pinkerton i de Goro Aquelles, que se manté.
Cònsul aquell.
No, el Charles és cònsul. Clar, per què? Perquè aquesta música introductòria tan significativa? Perquè jo crec que remarca molt bé la projecció cinematogràfica de Puccini. Puccini era un compositor que, si hagués viscut més anys, s'hagués dedicat al cinema. Perquè té una capacitat per fer-nos veure coses, imatges, en la música. És una música cinematogràfica, de clara inspiració cinematogràfica. Aquesta introducció, jo crec que ho demostra. És una òpera... Clar, Puccini també tenia molta visió comercial. Puccini, en aquells moments, estava a punt de decidir-se per fer una cosa que després va fer els pocs anys que li quedaven 20 anys de vida, que és abocar-se en el mercat nord-americà. Clar, Puccini és un poc com Caruso. Són contemporanis, Caruso com a cantant, Puccini com a compositor. Ells tenien clar que els dobbers eren a Amèrica, eren a l'altra banda de l'Atlàntic. I va escriure òperes pels americans. Va fer La Fanxula del West, any més tard. Aquesta òpera tracta d'un tema nord-americà, però de forma intel·ligent, perquè els crítics són nord-americans, perquè Pinkerton, que és un personatge terriblement, diguem-ne, antipàtic, però llavors en Sharpless, que és el cònsul, que és el contrapès, perquè en Pinkerton és el dolent, però en Sharpless representa els Estats Units, i és el bon lot. És que en certa mesura fa contrapès argumental i, diguem-ne, intencional d'aquesta òpera. Una òpera que tothom coneix de trama, no importa repetir-la. Pinkerton representa un soldat nord-americà, és un marí que va, com diu ell, allà on va un nord-americà, tira l'àncora i diu, qui sóc jo? Com ara ho sentirem? I representa l'imperialisme nord-americà en aquell moment. No? I Cho-Cho San, Butterfly, és una vulnerable lota que se casa en Pinkerton se casa amb interès per ella, perquè així se podrà comprar una casa per 999 anys, en una espècie de casa comprada amb clàusula de rescisió, i per això s'ha de casar amb una japonesa, és el que no estima en absolut, és com que compra un bolso, i ella se pensa que està enamorat d'ella, i en fi, és una història molt, molt tendra. Sentim aquesta intervenció de Pinkerton amb en Charles i en Goro per allà darrere, on queda ben clar que els nord-americans són els amos del món.
Dovunque al mondo lo Yankee vagabondo si gode traffica
whisky. la vita non appaga se non fa suo tesori fiori d'ogni plaga.
Aranza, a tu t'agrada Butterfly?
Molt, però és això que deixa l'imperi nord-americà fet pol i a la dona mos fica davall d'un armari, eh?
No sé què dir-te. Bé, potser ni tenia en ses sopranos i els tenors un... molt arquetípic, segurament. Ses dones de Puccini són aparentment vulnerables, febles, però són fortes. I, de fet, Puccini no sabia fer una òpera sense una dona, una soprano, que tingués... Mira, quan mata Liu molta banda d'hora a Turandot, no sap com acabar l'òpera. I qui aguanta l'òpera Butterfly és Giorgio Sant.
És ella, però els convencionalismes socials, deixar-se caure...
I la Mimí, i la Tosca...
Però musicalment tenen moments.
Musicalment són molt interessants.
Mimí i Tosca són ses protagonistes, indubtablement, de les seves òperes. I
Tosca és una dona...
Tosca és una excepció, perquè Tosca no és feble, és una dona
valenta. Sí, sí, valenta, de molt de caràcter.
Els nassos, valenta. A dir-li a Déu, escolta tu, què estàs fent? Per favor. I, en canvi, els tenors són uns estúpids. No ho sé. La Bohème, ell, és un mascle impresentable, gelós, impresentable del tot. Calaf és un gelipolles, em perdó.
Això no se pot dir aquí.
Calaf és una persona que no té... Com pot deixar de costat, Liu? Bueno, en Pinkerton, què us he de contar? En fi, que jo crec que les òperes de Puccini no mostren homos.
Està bé, aquesta resolució.
Diguem-ne, antipàtics, i dones que són molt valentes, molt, en certa mesura...
Les parts musicals de les dones són extraordinàries.
I els duos. Sentirem un duo... També. Tu abans deies el duo d'amor de Strauss, del Cafè de Rosa, els duos d'amor de Puccini són sorprenents. A la Bohème hi ha un duo doble del final del tercer acte. Aquí el primer acte se tanca amb un duo que sentirem ara, que és senzillament formidable. Sentirem. Gran. Sentim una versió
Vittori
que és...
Vittori dels Àngels.
Vittori dels Àngels, fent de Butterfly, llavors Giuseppe Di Stefano fent de Pinkerton, i aquí en aquesta versió, no l'he sentit ara, fa Deixar Plés, fa Tito Gobbi. Per tant, és una producció de l'any 54, així mateix, amb en Gerard Andrea Gavenacci dirigint la orquestra del teatre de l'Òpera de Roma, una, diguem-ne, versió històrica. Ara sentirem el que és, evidentment, el fragment més conegut d'aquesta òpera, que a mi no és el que m'agrada més. M'agrada, per exemple, molt més aquest duo d'amor, però que a nivell emocional, dramàtic i musical està més aconseguit. Però, clar, no pot posar una butterfly sense sentir aquest passatge del segon acte meravellós, quan Butterfly ha tingut un fill, no ho han dit, però Butterfly va tenir un fill de Pinkerton. Pinkerton no ho sap, se n'entrarà després, i anirà a cercar-lo, pobre de Butterfly, i Butterfly està convençuda que Pinkerton tornarà, i està amb la seva estimada Suzuki, que és la seva, diguem-ne, criada, però més que criada, la seva companya, la seva amiga, la seva confident. Estan esperant que arribi un dia. Ella plora, Suzuki plora, perquè sap que no vendrà. Però Butterfly pensa que sí, i diu, no passis pena, que un dia veurem que el seu vaixell arriba a la badia de Nagasaki i arribarà.
I arribarà,
sí, però arriba acompanyat i per dur-se'n el Fiat, el Bambino. En fi, sentim aquest, un bel divedremo que, evidentment, és superconegut. Això és diferent de la que sentíem abans. Aquí no era la Mitra dels Àngels, era Mireia Freni.
Mireia Freni.
Una Mireia Freni que estava acompanyada en aquesta producció del 74, que és més moderna, per tant, així tot ja és antiga, per Luciano Pavarotti, fent de Pinkerton, li diu el paper. Li deia més en
Plàcido. I en Plàcido també li diu molt.
Encara li deia més, però bueno, en fi. No seran dolents. Pavarotti, aquella que... En fi. I Robert Gans fent de Sharpless. I aquí, Suzuki en Crystal Ludwig. Abans tu comentaves que passat. Avui, si no m'equivoc, avui, ahir o demà, aquests dies, era la darrera setmana d'abril, fa un any que va morir.
Va morir Crystal Ludwig.
Crystal Ludwig.
Que van recordant en aquest programa, en grandíssima, Crystal Ludwig.
Sí. Amb una producció del 74, vos deia, amb encara ja en dirigents l'orquestra de Viena. Per tant, una producció de galons. Suzuki, que, clar, tu diràs, bé, no, Suzuki. No és com allò de Casablanca, de Renault i Ferrari, de posar un nom que sigui, no. Suzuki era un nom molt conegut i molt habitual en Japó, però encara no era tan rellevant, no estava vinculat a una marca. La marca Suzuki va venir un poc després. Però sí, Suzuki et sa confident de Butterfly. Un bel divedremo. I per tancar, evidentment, havíem de tancar, no podia ser d'altra manera, amb un passatge que és també molt vell, d'una bellesa colpidora. Jo crec que Puccini, que era molt innovador, va intuir com que dia hauríem de cantar amb la màscara posada. I va fer aquest cor amb la boca tancada, que tanca el programa i tanca el segon acte d'aquesta òpera.
A més que Puccini musicalment és dels operistes, per mi, més interessant, que s'hi atraquen més al segle XX. Estan fent música dins el segle XX, però són dels més moderns.
Sí. Ella era una persona moderna, com a tal. Li agraven els cotxes de carreres, va morir d'una forma que era moderna, en certa mesura podríem dir, dramàtica i moderna. I sí, aquest cor...
Podríem dir, ja que hem començat amb Cavallada de la Rosa, allò que comentàvem amb micròfon tancat, una producció de Metropolitan de Nova York,
sí, sí,
del Cavallada de la Rosa, que quan surt a cantar Estenó Italià, que nosaltres avui hem obert el programa en sària d'Estenó Italià, el caracteritzen en aquesta producció de Puccini.
Sí, està ambientada a la Belle Époque.
Sí, i veus allà quan surt Estenó Italià, aquest dos minuts de glòria, veus, clar, naturalment...
El seu bigotet.
Veus el seu capell, el seu vestit blanc.
És Puccini, potser.
El traje, us dic, és una, no dic paròdia, però sí que...
És una producció molt intel·ligent. És una idea molt aconseguida, aquesta.
Tu, Aranzazu, avui en dia òpera contemporània se'n continua fent?
Se'n continua fent. De fet, fa molt poc anares a Inca a escoltar una estrena juntament, i el tornaran a tenir a tancant enguany o de les darreres propostes de la temporada d'òpera d'aquí. Se continua fent òpera, tot i que música escènica, se li ha de trobar una nova manera. Estan molt despistats, qualque compositor me dirà que això que dic no està bé, però estan molt despistats en les formes musicals i la nova manera d'inserir-les, música i teatre, però s'estan fent moltes coses.
Sí, Puccini no va morir jove. O sigui, ja tenia la seva edat, i en aquest moment no era un home jove, però era un home jove d'esperit. O sigui, si hagués viscut 30 anys més, hagués fet moltes coses més, Puccini. I m'hauria agradat veure que hagués fet, si hagués viscut els anys 30 i primers 40, com a compositor. Hauria pogut fer coses, no vull dir contemporània, música contemporània.
Clar, el problema de l'òpera és que està tancada en si mateixa, no? I no surt d'aquesta gent. I si se programa música moderna que se n'està fent, la gent que va a l'òpera no hi vol anar, no té un altre públic. Aquí hi ha un problema de temps, de temps, d'actualització, de figura. Jo crec que l'òpera en si mateixa està massa tancada.
Sí, i a més, l'òpera, el que dèiem contemporània, compleix una funció social, artística i cultural distinta de l'òpera de l'època de Puccini.
Uh-huh. De l'òpera, què has dit, concepte tancat, no?
Sí, home, jo crec que pensam en òpera i té un públic, sí, té un repertori que no se'n surt. Si, de fet, a una temporada d'òpera programes una òpera que no és de ses...
De repertori,
no funciona.
Bé, sí,
normalment.
Sí, normalment no. Normalment
i
no.
Això s'hauria de trencar.
Fa uns anys
se
va fer una Salomé aquí esplèndida i no és de repertori d'aquí. Clar que Salomé és de repertori.
Bueno, però és de repertori. Sí. Posa-li, fins i tot en Lliteres se n'ha fet dins la temporada d'òpera. Sí. Tampoc no hi ha anat.
No ha tingut el ressò que toca.
Una Salomé que contemporània de Butterfly.
Era
quan Butterfly estava estrenant-se, Strauss estava pensant ja en Salomé.
Què vols pareix d'així tancant-se el programa?
Boca Chiusa.
Tancant-se boca, perquè aquest cor de sa boca tancada de Madame Butterfly mos servirà per tancar el programa d'avui. Gràcies, Aranzazu, Joan, amics, oients. Gràcies per escoltar-nos. Bona nit.